Quatre dones van morir dimarts a l'estat espanyol en una de les jornades més negres pel que fa a la violència masclista. En un dels casos, a Cullera, a la Ribera Baixa, el presumpte agressor tenia dues ordres d'allunyament i antecedents policials. L'entrevista que sentireu és de la Meritxell Costa.
En el que portem de setmana han mort diverses dones a mans dels seus marits o les seves exparelles. En només un dia, dimarts, van ser quatre. Parlem amb Montserrat Comas, la presidenta de l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial. Bon dia, senyora Comas.
Hola, bon dia.
La llei i els mecanismes per combatre aquest tipus de violència estan funcionant correctament? Són prou eficaços, senyora Comas?
Bé, l'efectivitat de la implementació i aplicació de la llei integral és el que cal preguntar-nos si està sent tot l'efectiva que té que ser per resoldre una xacra social d'aquesta dimensió i que provoca tant dolor i tanta sang. I per això jo he dit que no crec que sigui un tema de qüestionar la llei ni canviar-la, sinó precisament de preguntar-nos als poders públics dia a dia què més hem de fer perquè sigui més efectiva. I en aquest sentit, doncs, avaluar quines parts de la llei s'han aplicat, quines parts falten per aplicar, i crec que s'ha de donar molta importància a la part no penal de la llei, la no judicial, diguem, tenint en compte que es tracta de resoldre un problema que les causes és la pervivència de patrons culturals masclistes molt arrelats en la nostra societat i que fa que determinats homes utilitzin la violència per mantenir relacions de discriminació, de poder, de possessió i de propietat respecte a les seves parelles. Per tant, falta un gran canvi cultural, i aquest canvi cultural només ens vindrà de l'àmbit de les mesures d'educació contra la publicitat il·lícita, també a favor de la recuperació psicològica de les víctimes perquè puguin cuidar la seva autoestima i poder seguir el seu camí amb autonomia i amb llibertat, i tot el que es faci en l'àmbit de prevenció perquè els jutges arribem quan el delicte ja s'ha comès.
Entenc, doncs, que cal ser més eficaços, més estrictes, o afegir potser altres mesures a la llei.
No, aquestes mesures, precisament la llei integral va ser pionera no només a Espanya sinó a tota Europa, perquè era la primera vegada que s'aprovava una llei de caràcter integral, que vol dir d'actuació multidisciplinar. És a dir, entenent que no només a la mà de jutges i de fiscals i de codi penal podrem resoldre aquest fenomen criminal, que les causes tenen una arrel discriminatòria i de patrons culturals masclistes. Per tant, la llei ja integra una sèrie de solucions i de mesures que s'han de donar en l'àmbit de l'educació i en altres àmbits de tipus social, econòmic, per afavorir la reinserció en el mercat laboral de les dones, sobretot les que per raons d'edat van deixar el mercat laboral en el seu moment, quan van tenir fills i van dedicar tota la seva vida a la llar, al marit i als fills, i per tant ara lo important és que puguin tornar al mercat laboral per poder tenir una independència econòmica. Totes aquestes mesures ja estan contemplades a la llei. El que es tracta és de ser més efectius, de veure on ens falten recursos materials i humans per poder-les desenvolupar, i perquè crec que és equivocat fer sempre la radiografia exclusivament del que s'està fent a l'administració de justícia, que veu malament gràcies a la creació dels jutjats especialitzats. Crec que la resposta en aquests 2 anys i mig cap a les víctimes de violència de gènere és molt millor i més eficaç que abans de la llei integral.
Parla de recursos. Són suficients els jutjats especialitzats que hi ha? Des de diversos àmbits s'insisteix en la creació de més jutjats d'aquest tipus.
Sí, els jutjats especialitzats exclusius, és a dir, els que només tenen com a matèria la investigació dels delictes de violència de gènere i, per tant, adoptar decisions de protecció cap a les víctimes i també investigar els fets i després acabar-los perquè es puguin jutjar, i també són competents per tots els temes civils, si hi ha separació i divorci o hi ha fills menors i es tenen que adoptar decisions respecte a ells. Els exclusius estan funcionant raonablement a Catalunya. El problema el tenim amb els jutjats compatibles, que vol dir que cada partit judicial hi ha un sol jutjat que s'ocupa de la llei integral, però a més té que compatibilitzar-ho amb altres funcions d'investigacions penals i civil d'altres matèries. I aquí, com que aquests jutjats no treballen amb els mateixos mitjans que els jutjats exclusius, sí que crec que fora bo anar cap a una via que la pròpia llei integral preveu, que és crear més jutjats exclusius que tinguin una competència territorial amb dos o tres partits judicials amb criteri de proximitat geogràfica, i lograr des d'aquests jutjats que s'actuïn mitjans, que vol dir que al costat del jutge hi hagi el fiscal, hi hagi l'advocat d'ofici, hi hagi les unitats de valoració forense integral per fer bons informes respecte a les valoracions del risc en què pugui estar la víctima, i per tant puguin tenir una millor resposta respecte a les denúncies que es trameten diàriament.
A l'inici parlàvem dels casos que hi ha hagut aquesta setmana, i en força d'ells hi ha agressions en què hi ha denúncies prèvies de les víctimes o fins i tot ordres d'allunyament. Són mesures suficients?
Bé, s'ha de dir que un 70% de les dones assassinades l'any passat no havien fet denúncia. És veritat que el 30% sí l'havien fet, i aquest any ens trobem que de les 17 mortes, 2 havien fet denúncia, i en el cas de la víctima de Cullera, a València, hi havia una sentència condemnatòria després d'un judici ràpid que s'havia celebrat, i se l'havia condemnat a una pena privativa de llibertat de 4 mesos per un delicte d'amenaces i una pena d'allunyament de 16 mesos. El tema és que les penes d'allunyament i les ordres de protecció com a mesures cautelars, per part del jutge, una vegada es notifiquen a l'imputat o al condemnat, que és l'obligat a complir-les, després es notifiquen a les forces i cossos de seguretat, aquí a Catalunya, Mossos d'Esquadra, a la resta d'Espanya, doncs a la Policia Nacional o Guàrdia Civil, que són els que tenen que adoptar les mesures policials individualitzades segons sigui el cas de la víctima per poder fer un control i un seguiment del compliment de l'ordre de protecció i de la pena d'allunyament. Per tant, aquí estem davant d'una competència que no correspon als jutges. És veritat que tot forma part, diguem, de la coordinació de tot el sistema, i per tant s'ha de millorar tot el que afecti a la protecció de les dones per evitar que una dona amb ordre de protecció en vigor doncs mori assassinada pel seu marit. No ens ho podem permetre en un estat de dret que això succeeixi.
Senyora Comas, encara hi ha por a denunciar entre dones víctimes de maltractaments?
Sí, les dades ho evidencien des del moment que tenim aquesta xifra encara tan alta de dones que prèviament a ser assassinades no havien fet cap denúncia, i per sentit comú és raonable pensar que el primer acte violent en l'àmbit de la parella no és l'homicidi ni l'assassinat. Per tant, són dones que presumiblement patien violència, i en el cas doncs que de totes les pors que frenen a la decisió que una víctima ha de prendre, tenint en compte els lligams sentimentals que fan que es creïn addiccions emocionals i addiccions sentimentals i de vegades dependències econòmiques, segurament explica el perquè hi ha dones que tarden en fer la denúncia. El que crec és que aleshores ha d'haver-hi més implicació familiar i més implicació dels veïns quan saben que hi ha una violència reiterada. I si dubten que el que han de fer és anar a una comissaria, si tenen dubtes, quan no ho fa la víctima, el que sí els hi puc dir és que tenen l'obligació d'anar a informar-se, que hi ha molts llocs a Catalunya, hi ha una xarxa molt àmplia des de tots els locals de l'Institut Català de la Dona, els col·legis d'advocats, que tenen torns d'ofici d'advocats i fan informació gratuïta per aquest tipus de casos, passant per les associacions de dones que també assessoren amb els seus advocades gratuïtament, i serveis socials dels ajuntaments, que estan fent molt bona tasca. L'important és que la dona pugui trencar el seu silenci respecte a aquest tema i que els familiars o els veïns doncs que siguin testimonis de que n'està patint i li ajudin a trencar el silenci respecte a aquest tema perquè se li pugui ajudar.
Hem parlat de conscienciació social, parlem ara de prevenció. L'Institut Català de les Dones, per exemple, ofereix a les associacions de mares i pares d'alumnes un taller gratuït per prevenir i detectar la violència masclista. Quins sectors més creu que s'han d'implicar en la prevenció d'aquesta xacra?
Bé, és evident que la prevenció és molt important perquè es tracta d'evitar delictes. Una forma de prevenció és començar des de l'educació. És obligatori, és molt important que es coneixi quins programes s'han canviat per aplicar el que diu la llei integral i integrar tot el que són els valors, l'educació en els valors de la igualtat efectiva entre homes i dones i també en la resolució pacífica dels conflictes familiars. M'agradaria que els responsables d'educació, tant del govern central com de la conselleria a Catalunya, doncs expliquin públicament què s'ha fet en tots els programes que afecten tant en l'àmbit educatiu infantil com secundari com el de la universitat, quins programes s'han canviat, què s'està fent per poder aplicar aquesta part de la llei integral que és molt important.
Per acabar, aquesta setmana el Consell General del Poder Judicial ha fet per primera vegada un minut de silenci per les víctimes de la violència de gènere, una cosa que fins ara només es feia pels morts en atemptat. És, si més no, significatiu.
Sí, és significatiu i jo crec que ha sigut un pas endavant, perquè també això ajuda a crear consciència a tota la societat de que aquest és un problema que ens afecta a tots. I jo considero que és un gest simbòlic, però que té la significació de que considerem que les víctimes de violència de gènere doncs mereixen també el tractament de ser recordades quan es produeixen fets tan dolorosos com és que quatre dones morin assassinades el mateix dia i en aquest sentit doncs rebin el mateix tractament que tenim quan hi ha una mort per violència terrorista.
Moltes gràcies, Montserrat Comas, presidenta de l'Observatori contra la Violència de Gènere del Consell General del Poder Judicial, i bon dia.
Adéu, bon dia, i moltes gràcies a vosaltres per convidar-me en el programa.